ara dedicarem els pròxims minuts a explicar-vos i donar-vos alguns consells per aprofitar les rebaixes sense censurs i també per recordar que hem de ser consumidors responsables i també conscients. I per això avui ens acompanya, com cada dos dimecres, l'Eva Avellán, la síndica municipal. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia, Raquel.
I avui també tenim amb nosaltres a la Maria Dolors Rodríguez, que ja és tècnica auxiliar de l'UMIC. Bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
Primer de tot, comencem. Síndica, la majoria de les compres que fem aquests dies moltes vegades no són ni raonables, no? Què hauríem de fer per ser més sensats, més conscients a l'hora de fer les nostres compres?
Bé, doncs, d'entrada, pensar una mica si realment tenim aquesta necessitat o no la tenim. Venim d'un període, no?, de Nadal, etc, on el consum és
desorbitat,
molt irracional, no?, perquè a més, bueno, hi ha estudis també que demostren la correlació entre els llums de Nadal del carrer i l'increment de les compres,
la música també quan anem a les botigues.
Correcte, exacte, no? Vull dir que venim d'un període molt molt consum i anem a desembocar en un període de rebaixes que també incita molt al consum, no?
Jo crec que encara no ni ens hem allò, doncs,
correcte. Ni hem fet
ni el autoculpa, repòs necessari, no? ni l'autocrítica després de tants regals i ja una altra vegada estàs com t'estan dient que necessites comprar, no? Moltes vegades,
exacte,
coses que potser no necessites.
Correcte, sí, per això és important, primer de tot això, valorar si realment allò que anem a adquirir ho necessitem o no. Després veure si d'on prové aquest producte, no? Que és tota la part més de consum responsable que hem comentat en algun altre programa, no? És a dir, no és el mateix un producte de proximitat, no? Produït en aquí al territori o relativament a prop, etc., que productes que poden ser molt barats però que tenen una procedència molt llunyana on potser no hi ha garantia de drets laborals per les persones que els estan produint i que d'entrada segur que tenen un impacte ambiental molt elevat només per el fet del transport, etc., etc., no? És a dir, que hi ha tot aquest tema de reflexió, que és veritat que crec que encara no hem parat per respirar i dir ostres, no, què hem fet, quants diners hem gastat i tal, però que cal fer-lo, jo crec, sempre abans de fer qualsevol compra.
I a banda de la procedència, de si necessitem mono aquell producte, també potser hauríem de pensar en el preu, no?
Uh-huh.
A vegades, si és tan barat, potser és que darrere doncs, no hi ha unes condicions laborals adequades o que potser doncs, el productor no doncs, està rebaixant massa el preu, no?
Això també... Exacte, sí, sí. Al final, tot el tema és just el que tu dius, eh? Vull dir, quan compres una cosa molt barata, és veritat que, bueno, que facilita molt les economies domèstiques, no? Tens fills, no sé quantos, has d'anar a comprar roba, dius, ostres, haig de comprar una altra vegada tota la roba. Bueno, doncs potser val la pena no comprar-ne tanta i comprar la millor qualitat, que igual la pot heredar el següent fill o el que sigui, o la pots passar, no? També tot el tema aquest d'intercanvi de roba entre famílies, que no sé si és el vostre cas, però a casa meva funciona bastant, no? Que no pas dir, vale, vaig a comprar-ho tot nou aquest any amb una marca molt barata, perquè tal, no? Perquè darrere d'aquest preu barat segur que hi ha un tema de costos de producció que es retallen i retallen bàsicament per al tema de la mà d'obra, que normalment és el cost més elevat. Fa poc ja hi ha hagut una pila de casos que han sortit de llum pública de tallers a la Índia o tallers a la Xina o tallers a Bangladesh, etc., de persones que estan treballant en unes condicions infrahumanes, especialment dones i nenes, no? I amb uns sous baixíssims, s'han produït accidents, incendis, hi ha hagut molta problemàtica i tots aquests productes que es generen aquí són els que acaben arribant. Llavors és un tema que jo crec que hem de valorar a l'hora d'anar a comprar també. No podem fer tapar-nos els ulls, no?, davant del que passa arreu del món.
Però moltes vegades no ho fem i ja ens excusem que no tenim temps o que no tenim diners, no?
Sí,
com ara comentaves, en comptes de fer aquesta reflexió més crítica, suposo que és que no ens eduquen, no sé com hauríem de fer per ser més responsables.
Bueno, cal aquesta educació de base, jo penso, vull dir, cadascú fer l'autoexamen, no?, i fer aquesta feina, llavors també als fills i a les persones properes i les institucions. Jo crec que també som responsables, no?, de poder generar aquest debat i també perquè és un bé per tots, perquè al final si els comerços i les indústries que tenim a prop han de tancar perquè no tenen consumidors, tot això afecta també els impostos, els diners públics que es recapta per cobrir els serveis bàsics que tenim, no? Llavors crec que és un bé social el fet de que tothom tingui aquest punt de... com d'autoconsciència sobre el que està consumint, eh?
Doncs nosaltres avui també volem donar alguns consells per ser més crítics i més responsables a l'hora de fer totes aquestes compres en èpoques de descomptes i de rebaixes, i per això doncs saludàvem abans a la Maria Dolors, que ens explicarà els consells i la campanya que també doncs han iniciat des de l'UMIC.
Bueno, doncs, sobretot ara mateix s'ha d'aclarir que les rebaixes és voluntarietat de l'establiment. Abans sí que hi havia un període de mercat de rebaixes, però actualment les rebaixes com a tal doncs, han desaparegut d'alguns períodes determinats. Es poden fer, diguem.
Llavors, la primera pregunta seria si tenen sentit o no les rebaixes, no? Perquè com hi ha descomptes durant tot l'any...
Es poden fer rebaixes durant tot l'any, sempre que l'empresari doncs, marqui i indiqui quin és l'inici i quin és el final d'aquesta campanya de rebaixes.
El que sí que també suposo que ha condicionat aquesta època de rebaixes és el Black Friday, no? Que també doncs, ens condiciona molt a comprar abans de l'època de Nadal i que també són només un o dos dies i llavors et desperta amb tu aquesta necessitat, no? De que has d'aconseguir aquella oferta, has de comprar. Ho fan molt bé en aquest sentit.
En aquest sentit el que hem de verificar sempre és que el preu rebaixat s'indiqui tant el preu anterior de venda com el preu actual rebaixat, o si no està el preu actual de venda, el descompte. Vale? Llavors, en principi, no es poden posar a la venda productes que estiguin en oferta que no hagin estat posats abans a la venda al públic. Vale? I, sobretot, comentar que els productes tenen la mateixa garantia i la mateixa qualitat. Malgrat que estiguin en oferta, no han de minvar ni els drets ni les garanties dels consumidors.
Jo puc fer una pregunta?
I tant, i tant.
Volia preguntar-te, clar, això que dius, no?, de que els productes ja hagin estat a la venda i que, bueno, que els hi hagin posat a preu rebaixat, això com es pot contrastar? Vull dir, hi ha algun tipus de... Es fa algun seguiment o alguna auditoria? O...
Clar, per part nostra, no. Entenc que seria, doncs, l'usuari haurà d'anar a mirar i verificar que aquell producte estava o no estava i si no hi era. Llavors, és quan se li faria una inspecció i que l'empresari ha de demostrar que aquell producte sí que estava a la venda abans.
Quins altres consells ens
doncs,
oferiu?
Hem de tenir en compte que el fet de comprar en rebaixes no implica que es canviïn els mitjans de pagament. És a dir, si tu vas a un establiment que sempre durant tot l'any ha acceptat doncs, la venda amb pagament en efectiu i en targeta de crèdit, automàticament el dia del període de rebaixes ha de continuar complint amb aquesta publicitat de mitjans de pagaments, de pagar amb targeta Visa sense problemes. Si no ho fa, llavors està incomplint uns drets, vale, de l'usuari. Després també s'ha de fer referència a que el fet de que estiguem en comprant en rebaixes no implica que automàticament, si no ens agrada aquell producte, tinguem dret a descanvi. La gent té com molt interioritzat que els empresaris donen o fan polítiques de descanvi. No m'agrada aquell producte i el descanvio, sense que estigui en falta de conformitat. Això no és així, la llei no t'empara. La llei el que diu és que l'empresari voluntàriament, discrecionalment, pot acceptar polítiques de canvi. És a dir, que el fet de que jo vagi a comprar un producte no implica directament un canvi si no és del meu agrat. Hem de comunicar o hem de preguntar per les polítiques de canvi i d'evolucions.
Sí, perquè com majoritàriament sempre t'ho canvien,
exacte,
no? Potser
correcte.
Donem per fet una cosa que la llei no diu que és així.
Exacte.
Llavors, quan hi hauria
quan
hi hauria possibilitat de canvi? Quan hi hagués algun defecte?
Clar, bueno, sí, per defecte sempre, perquè és per garantia, que són 2 anys de garantia des de la compra del producte, sempre que tinguem el tíquet. El tíquet és el que ens dona la garantia per poder exercir els nostres drets de garantia.
Que no és el tíquet de la Visa, em deies abans.
Exacte, que no és el tíquet de la Visa. És el tíquet de compra on està explicitat i descrit el producte.
Però això és interessant, si per exemple, clar, en època de Nadal, amb els regals, a vegades doncs es poden perdre, no? Ses majestats a vegades no porten els tíquets ben a les bosses, i llavors què hem de fer? No podem doncs, demostrar si l'hem perdut amb la Visa,
amb la Visa no serviria.
Amb el resguard no serviria.
No serviria.
Potser amb bona voluntat, no? Potser això en el comerç de proximitat
també,
potser sí que et farien aquest canvi. A les grans superfícies ho dubto.
Però el que et dona la garantia és el tíquet de compra o la factura.
Per això l'hem de guardar bé.
Exacte, i que no es perdi, oi?
Que no es perdi.
Perquè aquí està escrit el producte que has comprat.
Clar. Jo et volia preguntar sobre el tema del descanvi, etc. Si t'han de tornar els diners, perquè hi ha llocs on et diuen et faig un val...
Això
vull dir, com ho marca la llei?
La llei, com no hi ha política de canvis,
específica,
que és una voluntarietat i una deferència del empresari, t'ho ha de dir. Llavors, l'establiment ha de posar les caixes, la línia de caixes, quin és el mitjà que utilitza de política de descanvi. Si fa val, si té caducitat aquest val, si fa retorn directament de diners, això ho ha de dir.
I és discrecional de cada nou?
És totalment discrecional. Això sí que és veritat, que si s'accepta en principi durant tota l'època d'un període normal sense que estigui en període de rebaixes, automàticament s'hauria d'acceptar també en període de rebaixes, igual que els mitjans de pagament.
I totes aquestes normatives són diferents en època de rebaixes que en èpoques, per exemple, doncs de venda de saldos, d'ofertes, de descomptes...
No, és que justament els saldos és un altre tipus d'operació que no té res a veure amb les ofertes. De fet, en el moment de rebaixes no es poden vendre productes de saldo. Si es venen productes de saldo, s'ha d'especificar directament i s'ha d'indicar que són saldos.
I quina diferència hi ha entre un saldo i un producte rebaixat?
Bueno, el saldo és que el producte no està, no té una falta, té unes tares que nosaltres ja assumim.
Vale. Això també és interessant. I sigui com sigui, això sí, sempre doncs, ha d'estar doncs, diferenciat de la resta de productes, eh? Això sí.
Ha de ser informat.
Exacte. Sí, sí. I amb la diferència de preu d'abans
sí,
i d'ara.
Abans i d'ara, sí, sí. Sí que potser hem de tindre en compte doncs, que si comprem també a distància, les ventes a distància com poden ser internet o telefònicament, doncs tenim el dret de desistiment, que no hem de confondre amb la política de canvis. El dret de desistiment és un dret que té l'usuari, que doncs, si no està d'acord durant 14 dies es arrepenteix de la compra que ha fet, doncs pot desistir amb cost zero i tornar a la situació inicial. Però això només passa amb les compres fetes a distància. Clar, hi ha gent que va directament doncs, a comprar a un petit establiment, a una botiga física, va a casa, s'ho repensa, no ho vol i vol exercitar el dret de desistiment. Doncs no podrà fer-ho, perquè quan es compra a botiga física, si no té política de canvis comunicada, no podrà tornar aquest producte, excepte que hi hagi una falta de conformitat perquè el producte sigui defectuós.
Clar, i online es pot fer perquè no has vist el producte físicament fins que t'arriba, no? Llavors per això hi ha aquesta salvatat del desistiment, no? I això no sabia tampoc.
Explica'ns també el tema dels fulls de reclamació, no? Si suposo que se'ns vulnera algun d'aquests drets i nosaltres som conscients, podem reclamar? Què hem de fer? Totes les botigues han de tenir doncs, aquest full?
Doncs és obligatori tindre totes les botigues fulls de reclamació oficial i de fet han de tindre el ròtol on informin d'aquest full de reclamació oficial. Si algun usuari veu que se li ha doncs vulnerat alguna sèrie dels seus drets, té l'obligatorietat de demanar o demanar el full de reclamació oficial a l'establiment, l'establiment l'ha de donar i l'usuari doncs fa una reclamació. Aquesta reclamació l'ha d'interposar al venedor que té 30 dies per respondre la seva petició. Si la resposta que dona és de negatòria, és quan vindria a l'oficina del consumidor per poder tramitar nosaltres la reclamació. Nosaltres només atenem per això els empadronats aquí a Sabadell. Llavors, en funció d'on estigui el teu lloc de residència, el teu empadronament, has de dirigir-te al servei públic corresponent. Comentar-vos també respecte al que hem dit això de les garanties i contra qui hem d'anar a fer valdre els nostres drets, és que hem d'anar sempre contra el venedor. La garantia i el nostre tiquet és sempre contra el venedor, no és contra la marca ni contra el fabricant. Vale?
Contra el venedor, però com a persona? És que no t'entenc.
Jo tampoc.
A la persona a la que has comprat.
La persona física,
el venedor, bueno, el venedor o l'empresa. L'empresa a la que has comprat el producte. Has de fer valer els seus drets contra aquesta empresa.
Vale, és a dir, una
no
empresa que té moltes marques diferents i ha sigut per una marca en concret que has comprat de sabates Movimento, tu vas contra l'empresa venedora de totes aquestes
aquí
marques.
Has pagat,
vale.
Aquí has pagat
el producte.
I si és un establiment que només és d'una marca, també és el venedor?
El venedor, sempre el venedor. Sempre el venedor.
I per què?
Doncs perquè el venedor és el que respon de les faltes de conformitat perquè és qui t'ho ha venut. Llavors, ja en tot cas, el venedor ja anirà contra la marca. O hi ha casos en els que s'hi pot dirigir-te contra la marca, en cas doncs, que el venedor hagi doncs, tancat, no puguis posar-te en contacte amb ell, però si no, sempre és el venedor el que respon a les faltes de conformitat.
Us arriba moltes reclamacions, Maria Dolors? Teniu molta feina a l'oficina?
Sí.
O sigui, això vol dir que la gent cada cop és més conscient dels seus
drets.
Fem
molt assessorament i un cop has assessorat i volen posar el full de reclamació, doncs es tramita aquesta reclamació per al procediment de mediació que portem a terme. I actualment doncs, portem bastantes reclamacions. Hem tancat l'any passat vora les 2.100 reclamacions i assessoraments doncs, també moltíssims.
I explica'ns quins assessoraments us demanen. Quines són les consultes més
doncs,
habituals?
Bueno, telefonies, serveis bàsics com llum, aigua, tot això està a l'ordre del dia. I sobretot per això, per desistiments que potser no són conscients, la gent pensa que pot desistir sempre i només hi ha una sèrie de casos, com he explicat, que són la venda a distància i online, i el tema també de retorn aquest de producte, que es pensen que automàticament tenen una política de canvis quan no és així.
Digue'ns també on ens trobem aquí a la nostra ciutat, quin és l'horari?
Doncs estem aquí al carrer Indústria número 10 i assessorem també telefònicament al 93 745 31 68. L'atenció presencial aquí al carrer Indústria, per això, és sempre amb cita prèvia, trucant al telèfon que he dit o al 010.
Aprofitem que et tenim, no, Eva? I a mi m'agradaria, tinc curiositat perquè ens expliquis doncs, alguna anècdota, alguna reclamació que us hagi arribat, no? I que potser pots compartir amb nosaltres i que també pot ajudar els oients, no? A veure una mica doncs, com és el vostre dia a dia i la tasca.
Doncs això, no? Gent que et truca, que diu, doncs he comprat aquest producte, pensava que me'l descanviarien i no ha sigut així. I clar, i diu, està informat? Doncs sí, està informat, doncs no hi ha opció a canvi, o sigui, o et posen, no et farem val, doncs clar, si està informat no hi haurà possibilitat, perquè la llei no els empara.
Hauríem de llegir més les etiquetes, no?
Bueno, les etiquetes, s'ha de comprovar les etiquetes i sobretot també la factura i el tiquet de compra, que a vegades no sabem, no? I aquí, doncs dona molta informació.
I heu iniciat processos de mediació entre comerciants locals, entenc, o d'aquí, i persones que hagin reclamat per intentar trobar solucions intermitges? Dic, perquè el comerci, en aquest cas que ens deies, no? Per exemple, és que no em torna els diners tal, i tu veus que potser amb un acompanyament o hi ha algun resquici, això ho feu?
Bueno, de fet, el que fem nosaltres és justament això, és un procediment de mediació. Uh-huh. La mediació és veritat que és voluntària, però el que fem és intentar posicionar i buscar solucions a les parts sense nosaltres imposar la solució. Han de ser els usuaris els que arribin a un acord. I llavors, si s'avenen a la proposta de solució de l'empresari i del consumidor, doncs per nosaltres la mediació estaria resolta. Quan no hi ha aquesta possibilitat, que no s'avenen, doncs clar, la mediació queda una mica infructuosa.
Suposo que la mediació a vegades és més fàcil amb els comerços de proximitat que amb les grans empreses, o no?
No, no té per què.
No té per què.
La veritat és que tenim mediacions favorables d'àmbit local i mediacions favorables d'empreses molt grans. O sigui que no tenim una incidència clara de si ens és més favorable un empresari local o no.
I clar, abans comentaves, no?, que gairebé doncs havíeu atès unes 2.100 reclamacions. No sé si són xifres similars a les d'altres anys o van augmentant a mida que passen els anys i que demostren potser doncs això, que la gent és més conscient també.
També jo crec que hem vist aquí ara mateix que també és depenent de l'assessorament que dones. A vegades donar un assessorament fa que també no obris tantes reclamacions perquè l'usuari coneix millor els seus drets i els sap exercir. L'any passat, 2018, vam tancar l'any amb 2.400 reclamacions. O sigui que han sigut 300 reclamacions menys, però creiem que és en relació a l'assessorament, tot l'assessorament que hi ha previ a fer un procediment de mediació.
I podríem dir que els sabadellencs ja saben on sou, on us poden trobar,
jo crec
i què
que sí.
Fa, quina funció fa l'UMIC.
Sí. Jo crec que sí que ens coneixen, però si no, estem encantats d'acompanyar-los si tenen algun problema. Però és veritat que Sabadell és una societat que coneix, jo crec que coneix i sap exercitar molt bé els seus drets.
Bueno, potser els seus drets de consumidors, però hi ha altres drets els que em toquen més a mi que... Bueno, per això fem aquest programa també, per donar-los a conèixer i perquè puguin arribar a tothom, no? I perquè puguin fer servir les eines que tenim, no?, a la ciutat per poder-los exercir.
Exacte, i per empoderar-nos com a ciutadans, perquè tenim molt a dir, i sobretot en el consum. Amb les nostres compres decidim el que volem i el que no. Moltíssimes gràcies a totes dues i que vagi molt
bé. A vosaltres.
I a vosaltres, als consumidors, als nostres oients també, ja sabeu, doncs heu de tenir molt clar els vostres drets i si no, sempre busqueu doncs, aquest assessorament. Que vagi molt bé.
Gràcies.